Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu? No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho
entens, que no ho entens, que no. Ara fa unes nits, un oient ens va fer una consulta que va despertar la curiositat per saber on és un professor lingüista molt conegut i admirat que abans escoltàvem i veiem sovint els mitjans i que ara es troba a faltar. Ho va fer notar l'Arcadi de Santa Perpètua de Mogoda.
També un motiu que fa temps que no se'm sento parlar, no sé si no estic completament despistat, d'en Sebastià Serrano, que tenia sempre aquella sagacitat amb l'expressió d'allò de la gestualitat no verbal.
Sí, sí, sí.
Avui dia, amb aquests temps tan revolucionats de mentides i posicions i aquestes posades en escena tan fantasmagòriques, ens donaria algunes explicacions d'allò que es diu que no diuen i es veu.
Professor Sebastià Serrano, bona nit i gràcies per l'atenció.
Bona nit. Moltes gràcies per aquestes paraules de l'Arcadi, per les teves paraules, per aquest retrobament. Estic encantat.
Com està? Com es troba?
Bé. Molt bé. La veritat és que em vaig jubilar, però quan em vaig jubilar, als 70 anys, doncs aleshores la universitat em va fer professor emèrit. I, per tant, vaig poder encara gaudir de 3 anys d'impartir alguns cursos. I se'm va acabar aquest any passat i, aleshores, doncs, no imparteixo a la universitat d'una manera, podríem dir, habitual, classes, però, en canvi, sí que en faig algunes que els meus companys de departament volen que continuï. Al mateix temps, doncs, vaig fent conferències per aquí, pel país, sobretot a Barcelona, però també en altres llocs i fins i tot en alguns llocs de l'estat espanyol i, en fi, i al mateix temps estic escrivint.
I el tornarem a veure o escoltant els mitjans de comunicació?
La veritat és que, en fi, no ho sé, jo ho vaig deixar perquè es va acabar el programa amb el que participava i havia participat bastants anys perquè havia començat a tenir alguna d'aquestes participacions amb el meu estimat Quim Puyal, amb el que hem col·laborat alguna vegada, que vaig tenir l'honor de dirigir-li la seva tesi doctoral. Després del Puyal, doncs, vaig col·laborar amb l'Albert Tom i en aquests darrers temps, doncs, amb el Xavi Coral i la l'Helena García Melero, doncs, havia participat ja d'una altra manera en el seu programa. I també, naturalment, guardo un record extraordinari de la meva participació en el programa de l'Antoni Bassas, del matí. Aquelles petites pinzellades sobre comunicació.
Recordem que Sebastià Serrano és catedràtic emèrit de Lingüística General i de Teoria de la Comunicació de la Universitat de Barcelona, és doctor honoris causa i escriptor. Ha publicat molts estudis sobre semiòtica, lingüística general, poètica, filosofia, teoria de la ciència i, sobretot, teoria de la comunicació, i ha desenvolupat una reflexió sobre les potencialitats de la comunicació no verbal i la seva influència en les relacions humanes. El 2003 va ser reconegut amb la Creu de Sant Jordi. I què és allò que no entén Sebastià Serrano?
Ai, moltes coses, però mira, una que ara se m'acut, perquè hi he pensat, és de dir, no entenc perquè algunes malalties que causen epidèmies molt allò, impressionants, no? Com ara la malària, encara no s'ha trobat una vacuna. I després, així, aquesta, que és una malura que afecta a moltíssima gent del món, com unes altres que afecten només a unes persones, allò que n'hi diuen les malalties minoritàries, els problemes aquests minoritaris, no tenen tampoc encara solució. Hem avançat molt en el món de la medicina i a vegades, és clar, avancem sobretot en els aspectes aquests d'aplicacions farmacològiques, aquelles que poden interessar més a les grans indústries farmacèutiques, però en canvi aquelles que afecten molta gent, però que sobretot afecten a quantitats de persones que estan amb uns nivells molt baixos des del punt de vista econòmic, doncs aquestes s'estudien poc, hi ha poc a guanyar. I quan una malaltia doncs la tenen al millor només 1.000 persones, la poden tenir 1.000 persones en tot el món, tampoc s'hi dedica l'esforç. Aquest és un punt. I pel que fa al llenguatge, que tant doncs ens interessa i m'interessa a mi, doncs un tema que penso que, en fi, que encara no acabo d'entendre i no acabo d'entendre del tot la major part de lingüistes, és què va passar en allò de dir el Big Bang del llenguatge, com va esclatar el llenguatge. Aquesta eina fascinant que utilitzem nosaltres ara i que, a més d'estar estructurada des d'un punt de vista lèxic, sintàctic i com vulguem, també podem utilitzar els sons i podem nosaltres realitzar una activitat comunicativa que ens pot portar a benestar emocional.
Recordem que Sebastià Serrano és catedràtic emèrit de Lingüística General i de Teoria de la Comunicació de la Universitat de Barcelona, és doctor honoris causa i escriptor, i molts oients el recordem pels seus llibres i per les anàlisis que feia, com recordava l'Arcadi.
Que tenia sempre aquella sagacitat amb l'expressió d'allò de la gestualitat no verbal.
Sí. Sí, sí, sí.
Avui dia, amb aquests temps tan revolucionats de mentides i posicions i aquestes posades en escena tan fantasmagòriques, ens donaria algunes explicacions d'allò que es diu que no diuen i es veu.
Professor, comunicativament, alguna explicació del que no diuen però que es veu?
Sí, moltes explicacions. Podríem dir, d'entrada, moltes vegades hi ha una contradicció entre el que es pensa i el que es diu, i aquesta contradicció d'alguna manera s'ha de manifestar, i llavors sovint es manifesta de manera no verbal, a vegades per canvis en la veu, amb el to de veu, amb la intensitat, amb els ritmes, etc. I moltes altres vegades, tal com deia tan bé l'Arcadi, doncs es nota amb el gest, amb la gestualitat.
I en aquest sentit, en quin moment ens trobem en les relacions Catalunya-Espanya?
Jo trobo que ens trobem en un moment, en fi, no diré gran cosa si dic que és un moment delicat, però també a mi em fa l'efecte, jo sóc una persona més aviat, per no dir molt, optimista, oi? I aleshores més aviat em fa l'efecte que les coses cada vegada es van veient, sigui a un mig termini o no tan mig termini, doncs es van veient que poden acabar més bé fins i tot per nosaltres, jo diria, i que mentretant la feina que estem fent, que sovint es barreja amb patiment de les persones. Jo em trobo molta gent pel carrer que em diu, professor, és que pateixo molt amb aquest... Dic, tampoc hem de patir tant, eh? I a més penso que hi ha un excés d'informació, i d'informació negativa moltes vegades, volgudament negativa i volgudament falsa, eh? És a dir, que en aquests moments està actuant una verdadera màquina de falsetats que van escampant expressions falses i que doncs tenen uns efectes contundents sobre les persones. Jo fins i tot recomanaria que tampoc exagerem nosaltres en la necessitat d'obtenir informació. Ja en tenim prou, a lo millor doncs veient una mica, escoltant una mica el que passa, però no ens hi vulguem posar del tot perquè la informació produeix molta ansietat.
Som en la societat de la incertesa?
Molt bé, així mateix, jo ho havia dit més d'una vegada, la societat de la incertesa, i que la incertesa costa de gestionar, costa molt. Vivim amb un cert grau d'incertesa a les famílies, es viu amb incertesa en el món laboral, es viu amb incertesa en el món de la ciència i en el món de la recerca, es viu amb incertesa en el món econòmic, i en aquests moments diguem que potser la incertesa és la paraula que defineix molt millor, molt bé, la situació actual. alguna persona fa un temps havia parlat, el Bauman havia parlat de la societat líquida. Líquida vol dir allò, doncs, que no és sòlida, no? Perquè tradicionalment es pensava que les societats, doncs, estaven organitzades i aquesta organització conferia solidesa a la societat. Però el que es diu després és que aquesta organització es veu que no és tan sòlida, es diu líquida, i avui, seguint les metàfores, podríem dir que vivim en una societat bastant gasosa. I això, ja dic, és bastant general, i a la meva manera de veure, es deu en gran part a la quantitat d'informació que circula. I no ho sé, avui, per exemple, anar pel carrer, passejar pel carrer, encara que sigui potser un dia de festa, costa molt de veure cares alegres, cares contentes, cares de felicitat. Tampoc tant com abans passava als pobles, fins i tot. I llavors, tornant ara a la relació Catalunya-Espanya, a vegades jo crec que atribuïm també a les dificultats d'aquesta relació, doncs nosaltres no diré que és un boc expiatori, però sí que una mica, doncs, problemes que són generals, aleshores els atribuïm aquí, igual com a vegades nosaltres, quan allò que pensem que si la nostra llengua i defensem la llengua, cosa que està molt bé, molt bé, molt bé, però també a vegades arribem a pensar que és un problema que en realitat tampoc ho és tant. Com no ho són tant les relacions, potser que veiem en aquests moments, relacions amb família. Aquí es diu, clar, per picar-nos ens diuen que la societat catalana en aquests moments és una societat dividida, és una societat el que vulguem. Això no és veritat, no és veritat. Una mica ho és com totes les societats, és així la societat basca, és així la societat espanyola, és així, ho són així gairebé totes les societats. I els problemes de relacions entre persones es donen a totes les societats i moltes vegades aquests problemes venen ocasionats per petites irritacions que es produeixen a la casa. Però és bo de dir que a vegades els problemes de les parelles no són perquè un dels dos, doncs, tingui una mà o passi unes coses molt... No, en realitat es produeixen per petites, en dic petites, irritacions, concepcions diferents del temps. Del temps, vull dir, no tant del temps atmosfèric, que també pot ser, sinó de com organitzen el seu temps. És a dir, persones que els agrada arribar sempre a l'hora, o molt aviat, o en punt, o fer una mica tard, etc. Concepcions sobre la neteja i l'organització de la casa. Porta això a moltes irritacions. I aleshores, a vegades pensem que aquesta irritació que portes damunt o així és una irritació que procedeix de situacions molt més amples i més globals i són petites. Això que tu havies dit de la incertesa i de la incertesa d'avui és una causa gran d'ansietat. I recomanaria, sobretot per les persones que en aquesta hora doncs, m'estan sentint i que potser tenen o fills o nets, que cuidem molt aquesta canalla, que la cuidem molt, que encara nosaltres potser hem estat formats en una altra època, sobretot els que són com jo ja, que passen dels 70, doncs en una altra època hem viscut, però en canvi aquesta canalleta que ja s'haurà, ja s'ha instal·lat en un món de conviure amb tanta informació... Deixa'm dir una cosa només, que és, jo la vaig trobar molt interessant quan la vaig llegir. Un dels grans estudiosos de les tecnologies de la informació i de la comunicació, el Herbert Simon, però també ho diu un altre, que és el Minsky, un dels creadors de la intel·ligència artificial, doncs cap allà als anys 60, quan hi ha la circulació de la informació era realment important, diu, hauré de prendre una decisió, i aquesta decisió serà, i llavors diu, primer, veure només una estoneta a la setmana, molt poquet, la televisió, per exemple. Diu, de llegir els diaris i tot això, allò de seleccionar i seleccionar molt. I així va dient unes quantes coses, de manera que ell pensa en aquell moment, i ho va complir fins al final de la seva vida, en el cas de Minsky, fins mort fa relativament poc, doncs de no posar-se davant d'aquests amplificadors enormes de la informació. És bo distreure's, és bo, per exemple, de participar en un programa com aquest, en el que estem participant tots plegats ara. Jo crec que té efectes terapèutics, efectes molt interessants, i que encara que de tant en tant entrem en aquests temes com els que estàvem iniciant, però que no hem de deixar de pensar i de reflexionar sobre la configuració del món amb el que nosaltres estem vivint, caracteritzat sobretot per això. Pensin a les persones, potser m'ho han sentit ja dir algun cop, pensin que doblar la informació de la història de la humanitat, la primera vegada que es va doblar la informació respecte al començament de la història, doncs va ser el segle XV. Es va necessitar 15 segles per doblar la informació que hi havia emmagatzemada a la Terra, emmagatzemada i informació creada per la nostra espècie. Doncs bé, en aquests moments, i tenint en compte que n'hi ha moltíssima, increïble, cada uns 3 mesos es dobla la informació que hi ha dipositada, És a dir, que són xifres una miqueta esfereïdores, no? M'agrada donar aquestes informacions i així parlar de coses esfereïdores o de llaus o de tsunamis o tot això que es diu. No, perquè fixem-nos que quan es parla de la informació a vegades diu un tsunami de la informació. Ja utilitzem una metàfora, compten les metàfores, Compte. Perquè les metàfores ja predisposen a coses molt negatives. El tsunami, per exemple, l'allau d'informació, en lloc de parlar de balls d'informació, de danses, de carícies de la informació, del que vulguem, de teràpies o del que sigui, doncs les metàfores que esculls ja és una cosa molt important. Ai, me n'he anat per aquí, per allà, i possiblement això que dic.
No, molt interessant, professor, és un plaer escoltar-lo, com sempre. Sebastià Serrano, nascut a Bellvís, al Pla d'Urgell, l'any 44. Per cert, tinc entès que el Casal Cultural del Poble porta el nom de Sebastià Serrano, és així?
Sí, mira, és un honor que m'ha fet el meu poble i que, en fi, va ser quan m'ho van fer, doncs, per a mi una alegria extraordinària. Sí, sí, ara fa molt pocs dies, justament, hem inaugurat una biblioteca, la biblioteca, la nova biblioteca que doncs resideix en aquest complex casal cultural. Sí, sí, sí.
Professor Serrano, ha estat un plaer per molts anys que puguem
per
fer semblants
també
obres amb els mateixos manobres que diuen.
Moltes gràcies, això mateix. Una abraçada.
Igualment, bona nit.
Bona nit. Bona nit.